Wow, 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 asamblea de majaras. Wow, 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 asamblea de majaras. Wow, 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 asamblea de majaras. Asamblea de Majara. Asamblea de Majara. Rar, 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 asamblea de Majara. Sí, ah. Asamblea de Majara.
Hey. Bona tarda, contrabandistes. L'Assemblea de Majares torna amb tots vosaltres a Contrabanda FM. 91.4.
Benvingudes, estem enregistrant això el dissabte 23 de maig, quan ja estem en la 60ª o 70ª d'aquesta quarantena amb contrabanda, i això normalment, si no hi ha problema, sonarà el diumenge dia 24 de maig a les ones lliures de Contrabanda FM 91.4 i des de l'estreaming contrabanda.org, que falla un poc i estos dies, però en principi ja està en ordre.
Doncs sí, portem 72 dies de confinament i res, l'Assemblea de Majares torna. Ja sabeu que gravem aquest programa, que no us podeu comunicar amb nosaltres, però sí ens podeu escriure a assembleamajares@gmail.com i bueno, ens podeu seguir a les xarxes Assemblea Majara.
Bé, doncs aquí tenim a Ernesto i a Doctor Axiom esquilats, han passat ja per la peluqueria, estan preparats per entrar en la fase 1 en Barcelona. Eso es un no parar de holgorio y disbaucha, eso es el caos absoluto, es la bacanal perpetua. Y Eduardo Manos Tijeras aquí, pues no, aquí segueix amb la barba y los pelos despeinados, pues esperant afaitar-me per al següent cadenazo ibérico. Sí, perquè les ràdios lliures ens estem organitzant per fer emissions conjuntes. Ja en vam fer una fa un parell de setmanes i tornarem el dia 7 de juny. Que per això el nostre programa es retrasarà el següent programa el 14 de juny i serà El Regreso. Tornarem per fi a l'estudi de Contrabanda que haurà acumulat un dedo de polvo. Ah, no, que hay gente que se lo ha saltado y que ha ido ahí. I bueno...
Parlant de polvos, fem una mica d'informació logística i de mitjans lliures. Dir que un programa germà, sempre anem recomanant programes de contrabanda o altres mitjans lliures. Un programa germà que torna, ha estat tots aquest temps de confinament aturat. Jo crec que el trobàvem a faltar, però això no vol dir que no fessin feina a saco. És les companyes del Puti Club. Els divendres a les 9 del vespre ja tornen a estar en directe i explicaran amb el sindicat o les altres si un no parat. I aprofitar i saludar les ràdios lliures que ens redifonen, Ràdio Activa des de la Vall d'Albaida i el Cullà, des de la seva web, podeu seguir radioactiva.org, Mistalera des de la Xaradènia, des de radiomistalera.blogspot.com i Ràdio Malva des de radiomalva.org, totes des del País Valencià. I Titulleta Ràdio, si algun dia ens enterem si realment ens emet, des de titulleta.cat, des de ses illes.
Doncs bé, ara, com ja sabeu, us deixarem amb un parell de talls de persones que ens sembla interessant que ens donin la seva visió sobre els temps que estem vivint i particularment els dos àudios que sentirem a continuació serà l'àudio d'un company contrabandista que és el Ramiro de Radio Rosco, vale, que ens parlarà una miqueta de lo que és la denúncia que ha rebut des de TMB per informar, diguem-ne, a la resta de companys de TMB sobre les condicions en les quals s'està treballant amb la crisi del Covid-19. I, per altra banda, sentirem també l'àudio de Marta, que és una companya periodista que està treballant en diversos mitjans de ràdios públiques i bueno, que ens dona una miqueta el punt de vista sobre com s'ha informat d'aquesta crisi del Covid-19 i com no s'han utilitzat en excés els periodistes que van una miqueta per lliure, o sigui, que són freelance, per poder informar una miqueta més en profunditat de diverses temàtiques que s'han obviat o que o bé s'han informat una miqueta així soslayadament en aquest moment de crisi sanitària.
I per acabar aquest primer bloc, també tindrem una cançó especial de Mariani Confinado, no? El nostre estimat col·laborador Mariani Colcorto, doncs ens ha preparat una cançó, o se l'ha preparat ell per tota l'audiència, vull dir, per qui vulgui, o per els seus col·legues, per tots.
Això ho sabrem. La cançó es diu Neurosis i ens introduirà al següent tema que xerrarem després.
Grande.
Vinga.
Tornem en un moment.
Buenas. Las ondas libres, los espacios de difusión de ideas y la información no tutelada son elementos imprescindibles para, como decía una canción, que el pensamiento no tome asiento. Trabajo como conductor de buses en la empresa municipal de TMB. Estoy en Radio Contrabanda elaborando con más compañeros y compañeras el programa de cada lunes Radio Rosco y me llamo Ramiro. La patronal socialista común me ha abierto un expediente por falta muy grave que puede acabar en despido por presunta difusión de datos protegidos. Todo viene por la lectura de un texto de información diaria interna que hemos elaborado desde la CGT de Autobuses desde el inicio de la alerta sanitaria como forma de informar desde un punto de vista de clase trabajadora a la plantilla, no mediante los canales de empresa o subvencionados por el capital, del día a día en los centros de trabajo y nuestro entorno social. En los audiotextos informábamos de las medidas de prevención, de cómo conseguíamos mediante la presión primar la salud de la plantilla por encima de los intereses económicos de TMB, de la situación hospitalaria de los 43 afectados en nuestra plantilla por el COVID y del fallecimiento por COVID-19 de un compañero, de las reuniones virtuales con la empresa y de cómo éramos capaces de autogestionar la empresa sin necesidad de directivos y sindicalistas profesionales. Ahí les duele. Como bien sabemos, cuando cuestionas y contestas su orden establecido, empieza la represión como forma de escarmiento y aviso a la plantilla. No persiguen solo una voz, quieren castigar la libertad de información y de expresión. Han pinchado un hueso y nos encontrarán de frente, organizadas colectivamente dentro y fuera de la empresa en forma de redes de apoyo y solidaridad para dar respuesta. El texto en concreto, si lo queréis leer, lo podéis encontrar en la página web de CGT Bus del día 20 de marzo del 2020. Bueno, salud, compañeros y compañeras.
Bona tarda, el meu nom és Marta Molina. Soc periodista independent. Crec que avui es tractava una mica de parlar de la professió, de què ha passat amb la professió durant aquests mesos que dura la pandèmia i des de que es va decretar l'estat d'alarma a casa nostra i com a conseqüència el confinament. Jo parlaré, evidentment parlaré per mi, parlaré pel que jo estic acostumada a fer, no? Soc periodista independent, col·laboro amb algunes ràdios públiques d'aquest país i crec que, desgraciadament, els mitjans amb els que col·laboro, no només jo, sinó altres companys i companyes que són col·laboradors habituals, no han sabut o no han volgut aprofitar prou aquestes col·laboracions externes per nutrir el com donaven la informació en aquests temps de pandèmia, no? M'explico. Crec que en una primera fase els mitjans de comunicació van apostar per donar informació doncs, molt contrastada i molt directa sobre el Covid, sobre com què havíem de fer, com ens havíem de protegir, què és el que havia de fer la població, què era una pandèmia, no? Què passava amb el nombre de morts que s'emportava per davant el virus, etc. No? Es va fer una molt bona feina també de divulgació i d'adaptació, diguem, del llenguatge científic al llenguatge periodístic. Crec que això doncs, és un mèrit que s'ha de dir. S'ha fet i s'ha fet bé. Però crec que el que no s'ha fet també és tenir en compte quines altres coses passaven en paral·lel a aquesta pandèmia, quines informacions també s'havien de començar a, o s'haurien pogut continuar investigant de forma periodística, i temes sobre els quals s'haurien o es podria haver publicat i no s'ha publicat res, no? Aleshores, jo crec que aquí era clau arriscar-se i fer una mica de cas, diguem, als periodistes col·laboradors independents que, doncs, que tenen aquestes redaccions, no? Aquests col·laboradors que de tant en tant aporten el seu granet de sorra a diferents programes. Per què? Doncs perquè tenen o tenim, no? Doncs un punt de vista diferent, jo crec, al que s'absorbeix quan tu treballes en una redacció dia a dia. Podíem aportar informació diferent, podíem aportar narratives molt més diverses, podíem aportar material inclús de molt valor que no s'estava doncs, valorant prou i que no estava sortint, bàsicament, publicat als mitjans de comunicació. Podíem aportar altres narratives des de les que entendre el Covid, com la gent ho estava vivint, podíem fins i tot sortir del Covid i començar a parlar d'aquestes coses que deia abans que han restat amagades, no? Amb aquesta ombra del Covid. I aquí és on crec que hauríem fet una gran feina, no? Crec que no s'ha confiat prou en nosaltres i crec que hi ha hagut una altra cosa, no? No s'ha vist que en un moment en què les redaccions s'han hagut de tancar o confinar, diguem-ho així, els periodistes independents teníem totes les eines per continuar fent, en el meu cas, no? Programes de ràdio o muntatges des de casa nostra amb els temes que nosaltres proposàvem, que tenien un recorregut immens i que donaven la volta a la truita a moltes formes de tractar el tema del Covid, com s'estaven publicant els reportatges, almenys a les ràdios o a altres mitjans, no? Amb això què vull dir? Doncs que s'ha desaprofitat, no? La figura del periodista independent, que també sap muntar-se els seus propis programes des de casa, i doncs no s'ha atès a les seves propostes gairebé ni se'ls ha comunicat que es prescindiria d'ells durant el període de confinament, no? Aleshores, jo crec que s'ha de posar en valor aquesta feina que hauríem pogut fer amb els mitjans públics o amb els que estem col·laborant i no s'ha fet. Crec també que aquesta primera fase d'informació dels mitjans de comunicació es va allargar moltíssim. Es va oblidar que hi havia molta gent que volia desconnectar del tema Covid a les nostres ràdios i no es va fer, no? I quan es va decidir fer, en comptes de comptar amb aquests periodistes independents col·laboradors, doncs es van posar reposicions de programes antics que a la meva humil forma de veure, doncs, en una situació com l'actual, no sé com dir-ho, no? Doncs posar reposicions era el més antiràdio del món, no? En canvi, doncs, apostar per un reportatget o un tema, no? Que poguéssim fer nosaltres des de casa amb les nostres eines, que coneixem l'entorn, que coneixem el mitjà, doncs no s'ha volgut. Crec que aquí els mitjans han sigut molt poc valents d'encarregar-nos coses i de fer cas, diguem, a les nostres propostes i s'han quedat, doncs, amb el de sempre. Això no vol dir que els que s'han quedat a les redaccions fent la feina ho hagin fet malament, al contrari, crec que han fet molt bona feina, però les direccions en particular d'aquestes ràdios, doncs, crec que s'han arriscat molt poc i, doncs, anava a dir desvaloritzat, però bàsicament no han fet cas a les propostes que venien des d'aquests periodistes o aquestes periodistes independents, que tenim una altra forma de veure les coses perquè no estem, deia abans, en aquest flux constant de les redaccions dels mitjans, no? Thank you.
usurparme y quedarme aquí, donde no haya policía ni leyes que seguir. Las paredes me respetan y me dejan hablar con amigos y amigas que vienen y se van. Rompen mi neurosis paranoia vital, que remata mis sentidos, no es accidental, es un odio de temor. Todo lo que envuelve esta mentira universal, aquí estoy con mi cadena, con este sentido, con este problema. Dicen que me han visto con alguien muy vulgar, una chica prostituta con aire. Dicen que ya nació para ser algo más que una puta pecadora, terrorista vaginal. Las noticias han hablado de un absurdo irreal, pero que se ha convertido en ejemplo nacional. Defender los valores de la fauna social con productos diferentes en la hora comercial. Aquí estoy con mi cabeza, con este sentido, con este problema. Aquí estoy con mi cabeza, con este sentido. A lo lejos la materia fecal, porque solo el dinero es quien te quiere de verdad. Porque solo si tienes una vida ideal tendrás esa aceptación que deseas encontrar. Mientras tanto he decidido que no quiero aceptar la derrota de una historia que siempre acaba mal. Combatir la hipocresía se hace necesidad con un código neurótico, higiene
contra bandidas. Seguim aquí els Majares en esta locura 3.0 que estan sent aquests programes en quarantena amb Contrabanda. Us hem d'arxivar que aquesta part del programa l'estem gravant el dia 29 de maig.
O sigui que regreso al futuro!
Per tant, esto es pa coleccionistes. La gent que vau estar escoltant el programa el diumenge dia 24, això no ho vau escoltar. O sigui, aquesta és la...
Que fuerte!
Deluxe Premium de coleccionista. Vale, si no ens hem equivocat, si no ens hem equivocat, acabem d'escoltar dos àudios que tenen a veure tant amb temes de comunicació com amb qüestions laborals. Hem escoltat a la Marta Molina, que l'hem tingut al llarg dels anys dels Majares diverses vegades. L'últim programa no es va gravar, que ens trucava des de Bolívia, l'última intervenció seva.
¡Mierda! ¡Te estamos perdiendo!
Anteriors vegades, sí. I res, només dir que ella ens explica bé una mica la realitat que han viscut aquest temps el col·lectiu laboral de les periodistes independents, que evidentment és un dels últims escalafons en els mitjans de comunicació, que no s'ha tingut present, aquest col·lectiu que ja per si estava precaritzat, i especialment ella explica des de la banda dels mitjans de comunicació públics, no? que han utilitzat habitualment aquest tipus de periodistes, freelance, diguem que no estan en plantilla, però que no ho han fet en aquesta ocasió, quan en veritat les eines, com estem demostrant els Majares, per poder fer comunicació prou bé des de casa estan. La Marta, en general, pues, ho fa en el format de ràdio. I res, només recomanar-vos molt el seu blog, martamoli.wordpress.com, on sobretot pues, fa seguiment de temes més internacionals, que ja diu de cultures de resistència, val molt la pena. I res, pues, després els compis parlaran del cas del Ramiro, que és company de ràdio. La versió que havíem gravat d'aquest àudio i no es va guardar. Recordàvem també que en altres programes antics hem abordat temes de col·lectius laborals específics i un en especial havia estat el tema de les riders, no? Dels missatgers i missatgeres precàries que són falsos.
Riders for the storm.
De diverses plataformes. I llavors només dic que hi havia una notícia nova que sortia just aquell finde, que és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea negava que hi hagués aquesta relació laboral entre aquestes plataformes i ells, o sigui, no reconeixia que fossin treballadors que tenien aquests drets laborals, tot i que després, els posteriors dies, hi ha gent que ha qüestionat aquesta resolució. Per exemple, col·lectius legals, no? Com el col·lectiu Ronda, llavors, ahí està la polèmica de tot aquest temazo, que al final és el pa de cada dia i el que nos queda, no? Amb el nou món de les relacions laborals. Aquí us invitem a recuperar un programa antic que vam fer amb la gent de Riders por Derechos i l'àudio que ens va fer la Núria de Riders por Derechos i la cooperativa Massacre.
Molt bé, doncs el compi que havia de comentar el del Ramiro sóc jo, Eduardo Manos Tijeras, el responsable de tots els males de los Majares, doncs que ha de dir que se m'ha penjat el mi connexió d'internet, no? Algo otra vez de robot y tal. Pero bueno, espero que tornis a mig aquí. M'esteu sentint bé, nois? Sí? Respondedme. ¿Me oís?
Sí.
¿O estoy perdiendo? ¡No! Bueno, doncs això, que és una vergonya que en un temps així d'emergència sanitària una empresa pública com és TMB faci aquesta política de perseguir els treballadors per tal de poder donar informació sobre els seus drets bàsics en el treball, sobre la salut en el treball, que és una vergonya que anem pagant sous als directius de TMB com els que estan pagant, a part de penya que fa cartells de disseny per l'Ajuntament com els que són, doncs el que està. Doncs això, Ramiro, nosaltres estem amb tu, com estem amb tots amb els Rosqueros, que sou una colla de trempats que aneu lluitant sempre allà i que sempre estarem amb vosaltres en la vostra defensa del treball, com toca, no? I no vamos a hablar de la Nissan porque eso aún no ha pasado.
En el futur.
Vale. Jordi, te toca.
Però, diguem-ne, amb aquest programa espacial distòpic que estem vivint, almenys en l'àmbit temporal, és inevitable. Avui dia 29 de maig, doncs hi ha hagut una convocatòria de diversos sindicats i de diverses organitzacions de treballadors davant de tots els concessionaris de cotxes Nissan. Al barri de Vallcarca, al barri de Gràcia, a la plaça Lesseps, s'ha fet una convocatòria. Recordem que Nissan tanca la fàbrica que tenia a Barcelona i això genera 3.000 aturats directes, 3.000 persones que perden la feina directament i gairebé uns 20.000 parats més indirectes, que són fàbriques de proveïdors, etc. Doncs llavors hi havia aquesta convocatòria que era pacífica, de fet es comentava que no hi ha hagut cap mena d'incident, fins que la Brimo ha encapsulat a les persones concentrades. Llavors, un grup de suport ha anat cap allà, hem estat mirant a veure què passava i després tot ha acabat tranquil·lament. De totes maneres, en la mateixa línia del que deia l'Eduardo Manos Tijeras, la nostra solidaritat amb les treballadores de Nissan i la reivindicació de que no pot ser que la concentració industrial que es vol portar a terme aprofitant el que és la crisi del Covid deixi, diguem-ne, afectades per tot el sud d'Europa. Llavors, la nostra solidaritat al Nissan. Si voleu saber i si voleu informar-vos tant del cas del Ramiro com el cas de Nissan, ho podeu fer a través de la web del sindicat CGT. I a partir d'aquí podeu, o de TMB també, podeu fer TMB Bus i CGT, podeu informar-vos del que està passant en aquests dos àmbits.
I escoltar Ràdio Rosco els dilluns a partir de les 6 de la tarda en directe o des del seu podcast. Bueno, doncs passem ara escoltareu dos àudios més que després s'expliquen bé, que és el de la Susana Compi, que té la pàgina web i tot el projecte de Paraules Dislocades, i una companya es diu Filca, que és una investigadora de l'ICTA, d'un grup de recerca que han fet un estudi, una enquesta sobre benestar emocional, que és aquest tema que teníem ganes de xerrar en aquest programa, que en teoria sonava el dia de l'orgull boig. I després una cançó molt xula que ens ve de la Terreta, des del sur del riu Ebre, que és d'una noia que es fa dir la tia Figa, i és una versió molt sui generis de la Plorona, de la Llorona, que es diu la Plorona. I així ens fa plorar una miqueta. Aupa!
Venga!
Me gusta la soledad. La necesito. Me ayuda a colocar en su sitio las cosas que me van pasando a lo largo de los días. De hecho, tiendo al aislamiento. Quizás porque el mundo me parece hostil en muchas ocasiones. Quizás porque estoy cansada. Tuve la suerte de poder mudarme fuera de la ciudad y vivir en soledad, en un lugar minúsculo rodeado de bosque. Es un buen momento para que te cuente cómo estoy viviendo este confinamiento que para mí es más un encierro forzoso sustentado por la amenaza política que una cuestión exclusivamente de salud. En abril y principios de mayo no hubiera podido acariciar ni una palabra. Las dos últimas semanas de marzo parecía que podía con todo. En un trabajo matutino en el que no estoy a gusto por truncarse diariamente con mis valores, nos dijeron a toda la plantilla que nos fuéramos para casa y siguiéramos teletrabajando, y eso hizo que el trabajo aumentara y fuera más complicado. Produciendo. Produciendo como las máquinas propias de la revolución industrial. A fin de cuentas es en parte de donde venimos y quizás sea en parte aquello que debemos cambiar. Me empecé a ahogar y enseguida me di cuenta de que nadie me tocaría ni las uñas de los dedos hasta vete tú a saber cuándo. En este producir mi cerebro se ha apuntado al carro dibujando mil formas catastróficas del fin de los días, con tintes de una infancia que se me presenta dura en un recuerdo a ratos difuminado. Me he vuelto a aislar. Y los miedos del pasado han venido a verme sin control, con una respiración entrecortada, colándose los minutos de la producción de matadero en la que se ha convertido mi casa. La sensación de autolesión mental ha ido subiendo de escala durante estos meses hasta que me ha entrado el sueño. En un ejercicio de agotamiento y desconexión profunda, he necesitado dormir más de 12 horas al día, quizás más de 14, con el barreño de mis pensamientos caldeando el ambiente, y un miedo atroz a mí misma se ha colado en forma de cuadros en las paredes de mi habitación. El bloqueo existencial no ha tardado en hacer acto de presencia. He sentido una amenaza desde las prácticas políticas hacia nosotras. Una amenaza de mí hacia mí, configurada en forma de dictador propio, quizás aprendido en algún segundo que ahora no voy a explicar. Por suerte he estado rodeada de personas de un modo virtual que me han sacado en muchas ocasiones de este colapso en el que he entrado y han sido una bocanada de aire fresco. A día de hoy voy recuperando la fuerza necesaria para poder sumergirme en mis pensamientos de nuevo, sin miedo. No te preocupes, mañana saldrá el sol, brillante y volveremos a renacer. Me repito sin piedad. Hola, buenas, mi nombre es Susana Minguell y os he leído un pequeño texto de cómo he estado durante este confinamiento. Hay algunas cosas que me preocupan de lo que estamos viviendo. Por una parte, que las prácticas políticas de este confinamiento han sido más cercanas a un estado de excepción, con lo cual han sido más cercanas a unas prácticas políticas que no a un estado de la salud pública, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, pues en el lenguaje que se ha utilizado en las comparecencias, que se utiliza también en los más media, en la amenaza constante que supone salir a la calle por miedo a multa o detención. Es decir, se nos está pidiendo, se nos ha pedido y se nos sigue pidiendo quietud absoluta. Por otro lado, también me preocupa que todo este argumento del COVID se esté comiendo otras realidades, estén quedando invisibilizadas, realidades que son de otros lugares o realidades quizá, y quién sabe, de la persona que vive debajo de tu casa. Por ejemplo, a mi parecer se están invisibilizando pues qué puede causar a nivel mental un confinamiento, o tanto actualmente como lo que vendrá, ¿no? Qué puede causar en un futuro a nivel de salud mental en la sociedad este confinamiento, ¿no? De esto no se está haciendo responsable el gobierno, tampoco se está haciendo responsable de los maltratos dentro de las casas, de los abusos sexuales que se siguen dando en la infancia, de la invisibilización de otras realidades. Y me da miedo que este argumento del COVID se coma todo esto, ¿no? Vale, ya para acabar, como ya va siendo costumbre, me voy a despedir con el único poema que he escrito durante esta época de confinamiento. Allá voy. Como pequeños golpes de excepción, la vida va perdiendo el sentido. Y un argumento autoritario se cuela en mi habitación. A días de escalinatas, en un rodar hacia abajo, te siento cada vez más cerca. Y oigo cómo tu aliento acecha las paredes de este encierro. Mi cerebro se deshace. Se desvirtúa el horizonte y no me dejo a tregua. Mi pensamiento se ralentiza. A momentos te haces grande, robando el paraguas de cobijo. Obligada a soportarte, tu voz se hace grito. Y no distingo entre el presente y un futuro cada vez más congelado. Dejas caer un paño húmedo de agua hirviendo y los aprietas en mis ojos y me dejas ciega. Se me van las fuerzas luchando contra ti. En época de encierro te conviertes en la peor compañera y me convierto en la peor compañera para mí. Un abrazo enorme.
Hola, durante los meses de confinamiento lancé una encuesta sobre el bienestar emocional de las personas que incluía varias preguntas. Básicamente, cómo la gente se sentía a nivel interno, qué es lo que echaba de menos más y qué es lo que de golpe apreciaba algo, si hubiera algo. Y en resumen, muy rápidamente los resultados que salieron es a nivel emociones. Bueno, una gran parte de las personas hablaban de ansiedad, frustración, estrés, sentirse distanciados, vulnerables, no comprometidos, tristes, bajo de energía, pesados, apáticos, agobiados, como otra 26 personas de la muestra total que, perdona, tiene un 182 respuestas en total, la mayoría del cual de Cataluña, Italia y Estados Unidos. Entonces, un gran porcentaje de otras personas hablaban de entrar en estados alterados, de paz a ansiedad, de energía máxima por día productivo y después frustrante, por no conseguir nada el día siguiente. Entonces, estarlo en como de día de disfrutos, otros de ansiedad. Pero es curioso que también hay otras personas, unos 21, 26 personas, 2% de todo el muestro que estaba hablando de estar en estados manejables, contentos, en paz. Y lo curioso que la mayoría de estas personas es gente que tenía algún acceso al bosque, al jardín, a la azotea, a algún tipo de naturaleza, o estaban apoyados por compañeros de casa cercanos. Bueno, lo curioso es que había pocas personas que hablaban explícitamente de tener mucho, mucho miedo, unos 5% de estas 180 personas más o menos. Sobre lo que las personas echaban de menos más, claro, más que 63% de las personas decían que esto eran otras personas. Sus contactos con personas cercanas, sus amigos, vale, sus hijos, sus padres, sus redes. La segunda cosa que la gente echaba de menos más fue el contacto con la naturaleza, que es el playa, el mar, el sol. El tercer factor que se echaba de menos más es la actividad física. Unos 20% de las personas decían esto implica hacer deporte, correr, caminar. Pero un gran parte también de las personas hablaban de la libertad. Libertad de decidir dónde moverte y cuándo moverte. Libertad del miedo que de sentirse criminal. Esto es como unos 20% de la publicidad. Lo que se ve muy claro en los resultados también, la necesidad del tiempo para uno mismo. Y esto más que nada para los padres, unos 6% de los encuestados. También en términos de lo que las personas apreciaban más. Bueno, lo curioso es que unos casi 30% de la muestra estaban hablando del tiempo, de reevaluar el tiempo libre, el tiempo relajado consigo mismo, el tiempo con lo que estamos apreciando, el tiempo de reflexión personal, el tiempo de pensar sobre qué es importante en mi vida, el tiempo de desescalación, de slowdown, el tiempo fuera de rutina, donde algo nuevo puede llegar. También hay unos 7% de la población que estaba hablando del tiempo de meditar y que como este tiempo le da otra perspectiva sobre qué quiero en mi vida, qué es cómo quiero que sea mi vida, que este momento de silencio interno y externo ha sido como muy importante. También de golpe mucha gente se ha dado cuenta de la importancia de la salud. Y la salud en mi vida y han hecho pequeños cambios para como mejorar su salud y su vida en general. Claro, lo que la gente también apreciaba más fue la lesión, más de unos como más que 20% de las muestras estaban hablando de la importancia de la relación que tenían con sus gentes cercanas, gente que tenía en casa, cómo esta relación se ha ido profundizando, aunque sí que había personas que reportaban que también estaba negando de abusos emocionales, pero esto fue un relativamente pequeño porcentaje de la muestra. Y por fin, muchas personas estaban reflexionando del privilegio, muchas personas estaban hablando de que estaban conscientes del privilegio que tenían, privilegio por tener un balcón, privilegio por tener acceso a la azotea, privilegio por estar viviendo con personas que le entendía, y también sentía un sufrimiento para el mundo. Claro, importante decir que yo no podía acceder con esta encuesta a las personas más vulnerables. Entonces yo he podido acceder igual a las personas de clase media, las personas que estaban relativamente seguros, las personas que tenían todavía ingresos, unos cuantos no tenían, pero todavía no podía acceder a las personas sin casa. Así que esto igual es como, esto implica que también una parte de la población no está representada también. Y esto es como sincero decirle. Y hay mucho más resultado, pero igual parar aquí porque ya me he pasado el tiempo. Muchísimas gracias.
Quan cau la nit, l'orona em posa a pensar. Sari dic, quan cau la nit, plorona em posa a pensar i dic, de què em val el llit, plorona, si tu no dors amb mi, de què em val el llit, plorona, si tu no dors amb mi. Ens podríem, plorona, ens podríem enamorar. Tantes vegades ens podríem, plorona, ens podríem enamorar. Per què escollim privar-nos, plorona, privar-nos de l'estima? Per què escollim privar-nos, plorona, privar-nos de l'estima? Ai, de mi plorona, 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 renunciar, renunciar. Ai, de mi plorona, 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 renunciar, renunciar. Vull trie, pensar amb el cor, plorona, i sentir amb el cap. Vull trie, pensar amb el cor, plorona, i sentir amb el cap. Si perquè t'estime vols tu plorona, vols que t'estime més. Si perquè t'estime vols tu plorona, vols que t'estime més. Si ja t'he donat la vida, plorona, i què més vols, vols més? Si ja t'he donat la vida, plorona, i què més vols, vols més? Què més vols, vols més?
Contrabandits, contrabandides, seguim aquí Contraband FM escoltant pues, aquest programa accidentat de l'Assemblea de Majares. Estem tornant a gravar aquest trosset, això és un petit secret que us expliquem. I res, només comentar coses per ampliar els àudios que acabem d'escoltar de la Susana i de la Filca. Dic que la Filca està fent aquest estudi sobre el benestar emocional a partir d'una enquesta que han realitzat amb aquest grup de recerca, que es diu Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability. Bueno, en tot cas, la bcnuej.org és la web que linkarem en el post d'aquest programa. Comentar, bueno, pues que explica coses que d'alguna manera nosaltres ja intuïm i hem anat traient en anteriors programes sobre pues, l'angoixa, l'ansietat, i tot això que pot estar generant especialment el confinament, el fet d'estar tancat, però també el dol que puguis tenir si has perdut gent. Desgraciament, en el darrer programa pues, encara ens va motivar més a parlar d'aquest àmbit més emocional, el perdre persones properes i perdre-ho d'una manera que tenen a veure amb l'amor voluntària. I tot això lliga pues, amb el que la Susana parla també de la soledat, no? Que és una cosa que sempre parla en el seu projecte Paraules Dislocades. Dic que la Filca, en l'enquesta aquesta, els hi aborda com resultats que nosaltres ja ens podíem imaginar, com que, evidentment, la gent que en l'àmbit urbà potser acaba generant-li més estrès i més ansietat, el que també té a veure, no ens oblidem, amb el sistema que vivim i sobretot amb el treball, i que gent que potser està en entorns urbans o que, ai, no urbans, rurals, però sobretot que també viu amb més comunitat o potser no acompanyada, doncs menys. Això és el que li aborden aquests resultats, que també podem discutir o no en algun altre moment. Ho podrem comparar si tenim un company que és Àlex Majara, Jordi Méndez, el niño del parche, que ha participat en un altre estudi que han fet 15 diverses universitats a 15 països i entre altres la web on ella està, sobre els efectes psicosocials de la pandèmia. En el proper programa, ja des de l'estudi de Contrabanda, esperem que ens truqui i així podem comparar els dos estudis. Ja us el linkarem també. I dir jo només que complementar amb un parell més de cosetes i recomanacions. Una, un article molt guapo d'una publicació que a nosaltres ens agrada molt, que és el Todo por Hacer, que a vegades hem parlat al programa, i que ha fet un article que es diu Coronavirus i salut mental, al mes d'abril, on a partir de l'enquesta nacional de salut que s'havia fet del 2017 i parlant de casos d'ansietat i depressió, doncs parlava de com aquest el Covid i el confinament podia també afectar, no? També no oblidant doncs, com l'absència de velatoris, no? amb les defuncions que hi ha hagut, el que ens explicava una companya del projecte Som Provisionals en un anterior programa, doncs, també té el seu impacte i tota la falta d'especialistes, no? En aquest país, en aquest tema, en la salut pública. I res, jo recomanar, això no ho havia dit en l'anterior, Toma, recomanar dues pel·lis que a mi m'han fet pensar molt aquest temps de confinament. Una la vaig veure fa molt temps, que es diu Clímax, a l'inici de la quarantena, i era una mena d'encierro, una pel·li de Leos Carax, un gran personatge del cine francès, va guanyar Sitges fa un parell d'edicions, i parla de, hòstia, un experiment que tanquen ahir una companyia de dansa en un espai perquè acabin de com es diu això, d'assajar per marxar-se als Estats Units, i com acaba degenerant allò en una orgia de sangre, sexo i violència que té a veure amb que estan tancats i no poden sortir. Fa una mica de iullo. I després una pel·lícula, no sé si dic bé el títol, segur que Axioma la coneix, recent del cine espanyol, Bajo las trincheras, crec que es diu, que parla del cas real de tota aquesta gent que li deien, crec, els topos, sí, que van estar anys i anys tancats durant el franquisme. Alguns fins que va morir el dictador, altres potser van sortir al final del franquisme, altres els van descobrir, però tot el que els suposava aquest confinament obligat a ells i les seves persones, amb espais superreduïts. Bueno, hi ha apestados, brutal.
Hòstia, ara que agafem, i jo parlaré d'una altra cosa, però ara que agafem la qüestió cinèfila, també recordar pel·lícules com Underground, que de l'Emir Kusturica, que també té aquest punt de soterrament, diguem-ne, d'una certa realitat o de tancament d'una certa realitat amb tot el deliri que això suposa. No sé, el cinema i la capacitat que té de generar-nos reflexió. Jo només volia comentar un parell de cosetes sobre els dos textos que ens ha llegit la Susana. Que si teniu interès en el que és paraules dislocades i si teniu ganes de seguir a la Susana o de tenir el llibre que va escriure i que va presentar Majares, ho podeu fer a la seva web, que és palabresdislocades.com. Que sempre és interessant acostar-se als recitals que fa, tot i que ja veurem com després del desconfinament podrà fer-los. D'altra banda, sobre la Filca, sí que m'agradaria dir que crec que ella mateixa ho diu, que és un estudi preliminar que té a veure, sobretot la mostra que ha tingut és una part, diguem-ne, com una miqueta esbiajada de potser d'una gent que podria pertànyer a un grup de classe mitja, que ella mateix reconeix que no ha tingut accés a el que seria un sector de la societat més vulnerable o que hagi tingut diguem-ne altres precarietats, i per això diguem-ne surt el resultat que surt. Tot i això, no deixa de ser un estudi interessant perquè ens mostra diguem-ne certes mancances i certes fortaleses que hem tingut en aquest temps de confinament com a societat. Vale? Més enllà d'això, m'agradaria introduir el que serà un dels últims clips o talls de veu que escoltarem, que és el de la Clara, vale? Una contrabandida i Majara que ja ha estat alguna vegada al programa, que fa, diguem-ne, com un anàlisi o ens fa una sèrie de preguntes que des del col·lectiu on ella participa, que és SIDA Estudi, fan sobre alguna de les recomanacions que han fet sobre el sexe i en temps de Covid-19, o sigui, per no contagiar-se, per una sèrie de prevencions que fan, però sobretot elles tenen doncs, en el punt de mira algunes qüestions sobre bueno, com es torna a tractar des de la por la qüestió de la sexualitat i com es torna a tractar des de la heteronormativitat doncs, la qüestió de la sexualitat. I bueno, crec que és interessant les preguntes, sobretot més que les solucions, les preguntes que ens proposa.
I l'acompanyarem d'una cançó, en aquest cas és una de les poques cançons que hem anat ficant aquest temps que no està fet en confinament, és un clàssico dels 80, si no m'equivoco, des de la movida de Vigo, Aerolíneas Federales, No me beses en los labios, ja que parlem de contacte físic que tant trobem a faltar. Aupa!
Buenas, saludos a las amigas de la Asamblea Majara, soy Clara y os hablo desde el proyecto Sexualitat, Educación Sexual Feminista, que forma parte de la entidad SIDA Studi. Queremos compartir con vosotras algunas reflexiones que nos hemos ido haciendo entre el equipo sobre un tema que nos preocupa a muchas, el follar en tiempos de coronavirus. Recientemente han aparecido un montón de recomendaciones de organismos y entidades relacionadas con la salud sexual para prevenirnos de la transmisión del coronavirus durante las relaciones sexuales. Entre estas recomendaciones, los expertos nos advierten, por ejemplo, de que los besos son una práctica de alto riesgo por la concentración vírica en la saliva. Otra de las prácticas de alto riesgo parece ser el rimming, el contacto de la boca con el ano. Como no, los culos siempre en el punto de mira. Algunos señores sexólogos nos informan de que las posiciones como el perrito son mucho más seguras que el follar cara a cara. También nos recomiendan follar solo con nuestra pareja habitual. Pobrecitas de nosotras, las solteronas. A nosotras nos recomiendan la abstinencia. Menos mal que siempre nos quedará la masturbación. Eso sí, después de lavarnos a conciencia las manos durante al menos 20 segundos. Los expertos también nos invitan a practicar sexting o cibersexo. Y a nosotras, la verdad, nos pone muy contentas esto de que se amplíen las prácticas sexuales más allá del cortocircuito céntrico. Sin embargo, nos llama la atención que el sexting aparezca ahora como una tabla de salvación cuando venimos de años de culpabilizar a las mujeres que lo practicaban y luego han sufrido sexpreading, esto es, la difusión de sus fotos de contenido sexual sin su consentimiento. En los artículos de prensa que han ido apareciendo estos días y que hemos recogido en el Centro de Documentación de SIDA Studi, la foto que acompaña al artículo de sexualidad y COVID se representa con una fotografía de una pareja heterosexual. Si ya en pandemia escaseaba la información y la representación dirigida a personas con sexualidades no normativas, en tiempos de pandemia esto no ha cambiado. Resumiendo, los discursos presentes cada vez más en los medios de comunicación vuelven a representar la sexualidad en una esfera de riesgos y peligros. Y una vez más, el cuidado de nuestra salud sexual parece enfocarse desde el miedo. Nosotras no somos ningunas expertas y no tenemos muchas respuestas que ofrecer ante esta situación de emergencia sanitaria donde la incertidumbre parece ser la tónica general. Lo que sí tenemos son muchas preguntas. Si nos están recomendando estar a metro y medio de distancia de las otras personas por el tema de las micropartículas, ¿cómo hacemos entonces para follar aunque no sea cara a cara? Siendo que el COVID tiene un índice de contagio mucho mayor que otros virus como el resfriado común o la gripe, por mucho que lo hagas por detrás, el riesgo está ahí, ¿no? Entendemos que es que se produce la transmisión antes de llegar a la práctica sexual. ¿Por qué dar entonces este tipo de recomendaciones sobre cómo protegerse del COVID en salud sexual si no es una ITS? ¿Por qué no, por ejemplo, hablar de otro tipo de riesgos como qué ha supuesto el confinamiento para nuestra salud sexual o qué suponen las desigualdades sociales para nuestra salud sexual o qué ha supuesto el reparto de responsabilidades y cuidados durante la pandemia y cómo nos ha afectado eso? En fin, en estos tiempos de incertidumbre, más que dar recomendaciones certeras, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre cómo vivimos y cómo nos protegemos en nuestras sexualidades. ¿Qué nos hace sentirnos seguras? ¿Utilizamos siempre medidas de protección cuando compartimos nuestra sexualidad con otras personas o por qué a veces no las utilizamos? ¿Cómo negociamos nuestras prácticas y juegos? ¿Hablamos abiertamente de lo que nos mola y lo que no en el sexo? ¿Hace cuánto no nos hacemos pruebas de ITS? ¿Qué tiene que ver el género a la hora de negociar nuestras prácticas sexuales? ¿Qué otros factores facilitan o dificultan la negociación? ¿Cómo podríamos tener sexualidades más seguras y más placenteras? Quizás, en estos tiempos de pandemia, sea un buen momento para, en lugar de centrarnos en el miedo, preguntarnos cómo podemos hacer para enriquecer nuestras sexualidades, para ampliar el campo de nuestros deseos y habitar el ilimitado espacio que abarca la sexualidad más allá de la hegemonía y de la norma.
No me beses en los labios, no ves que me hace daño. Tengo un calenturón que me duele un montón y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente confías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor. De andar en bicicleta y de nada. Olvidado, pero si te besas, si lo haces bien, miraré y cantaré.
Aúa, Silva, aúa, Silva, aúa, Silva, aúa, Silva.
No me beses en los labios, no ves que me hace daño. Tengo un calenturón que me duele un montón y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor.
Bueno, contrabandits, contrabandidas, hem ja fet l'última tanda d'àudios, avui amb l'últim i cinquè, hem fet cinc àudios només. De no. Testimonis, està molt bé. Està farem bé. Un sisè àudio, després us explicarem per què. I res, cosetes que tenen a veure amb temes que entorn a la sexualitat, jo recomano recuperar el que vam fer, crec que va ser el segon programa en quarantena, en contrabanda, que doncs, una companya, la Sandra, des del seu blog de Hablemos de Poliamor, una persona que està vinculada també al col·lectiu Eixams, ens parlava com de com no es tenia en compte, evidentment, normalitats no estàndards en l'àmbit relacional i com això estava, bueno, pues com de nou, pues quedava aparcada, no? Les necessitats de gent que no complim o no compleixen certs mandats socials. I aquí jo, a veure si en el post us fiquem un parell de notícies que han sortit en alguns diaris, que jo crec que parlen d'això, de com ha regulat Itàlia, no? Amb el seu background catòlic, el tema relacional i a qui poder visitar i qui no, que evidentment, i això crec que ho vam mencionar, és la gent més amb llaços sanguinis, familiars directes, de primer grau, però això denota moltes coses. I res, dir que això pues, ho estem escoltant el dia 24 de maig, que és el dia de l'orgull boig, que hi ha una activitat justament ara, que mentre estigueu escoltant el programa, començava a les 6 però potser segueix, que és una jornada festiva i reivindicativa per visibilitzar i trencar prejudicis al voltant de la salut mental. Ni culpa ni vergonya, orgull. Llavors, doncs, us recomanem. Entre altra gent que ha tingut paper a la ràdio, doncs està la princesa Inca de Nicòsia o la Mari Carmen Free. I després acabar amb un tema d'agenda que ja vam introduir la setmana passada, que té a veure potser amb coses que ens ha explicat la Clarita, que és el cicle Senyores en la cama, una radiografia a la sexualitat masculina des de los feminismos, i que és un espai online que s'ha fet a la web otrotiempo.org, que organitza també la gent de Calala, que és un fondo de mujeres, i que es va fent cada setmana alguna xerrada. La propera és el 26 de maig, Cuando nadie me ve, Porno y construcción del deseo, i després ja els diem les següents, que són 2 de juny, Machismo en tu cama, Sexo y violencia, i 9 de juny, Cultura, el consentimiento, deseos y límites. L'aportació que veu, que feu, serà per caixes de resistència de dones racialitzades, migrants i treballadores de la llar i cuidadors. Ho recomanem especialment. Totes les sessions online, dimarts, de 5:30 a 7:30.
Res, doncs, jo d'agenda només de dos cosetes. Primera, bueno, recordar que, que encara continuen vigents tant la xarxa de suport mutu de Vallcarca com la vaga de, com la vaga de lloguers, que és important que en la mirada del possible us aneu informant. Ho podeu fer a partir de suportmutuvallcarca.noblogs.org o, si no m'equivoco, era vagadelloguers.org, si no m'equivoco. També podeu fer seguiment d'aquestes campanyes i bueno, informar-vos d'aquests esdeveniments. D'altra banda, volia també bueno, que ho linkarem en el podcast o bueno, allà sigui, ho referenciarem, sobre el que s'anomena el Manifiesto por la Reorganización de la Ciudad tras el COVID-19. Que és un manifest que està circulant per les xarxes, que és un manifest que és bastant interessant en tant que ens proposa molt a grans trets, ens proposa bueno, doncs no abandonar certs elements que críticament havíem arribat abans d'aquesta crisi sanitària.
Bueno, sembla ser que... Has vuelto, Jordi?
Sí, he tornat. Doncs això, ell no perdrà el punt, justament perquè per aquesta crisi sanitària no perda els punts de vista que ja havíem aconseguit, per exemple, en qüestió de disminució de la pol·lució, disminució dels plàstics, bueno, doncs guanyar una miqueta el terreny al cotxe, al vehicle privat, etcètera, etcètera, etcètera.
A veure si el proper programa, encara no sigui en format audio recogido, sinó supercort entre mini-entrevista, alguns parla d'això, que ho teníem pendent amb companyes que treballen en l'àmbit de l'educació ambiental i ecologista. Res, jo ja que parlem d'això, dic xarxa Aliments de Vallcarca, parlem d'aquest perquè és el nostre barri, que suma els seus punts, el seu moment de recollida habitual, que està sent a la fusteria els dimecres d'11 a 1 i de 18 a 20 hores, que també des d'avui, i ho acabo de comprovar, des d'aquest dissabte, tots els dissabtes al Mercat de Pagès de Vallcarca, que es fa de 10 a 14 hores, més o menys. I com això, investigueu també les xarxes d'aliments que no tenen una lògica de beneficència, que hi ha diferents barris, que val la pena.
Ei, perdoneu, només una referència. Això de la vaga de lloguers de Vallcarca ho podeu seguir per xarxes, sobretot, per exemple, per Instagram. Vale, que no tenen web, perdoneu, ho podeu fer entrant a l'Instagram i posar vaga lloguers VKK i el podeu seguir i us podeu informar de les trobades que fan.
Molt bé, doncs amb tot això anirem tancant el programa d'avui, que ha sigut una mica més curtet que aquests, bueno, aquests de contrabanda en quarantena que fèiem aquí als Majares. Però ja era una mica el que volíem. Al final nosaltres sempre havíem volgut fer programes més curtets perquè com que us escolteu a l'hora que sigui o quan sigui, us vagin bé, no se us allargui, ja podeu escoltar tot, i en aquest cas ho hem fet així. Doncs ens tornarem a trobar el 14 de juny, ja tornarem aquí a l'antena i abans ens veurem, ens escoltarem en el Cadenazo Ibérico, que es farà el 7 de juny a moltes ràdios lliures de Península Ibèrica. En què marxem, Ernest?
Sí, doncs començarem. Avui obrim una cosa que esperem anar ficant durant les properes setmanes, que una companya d'aquí saludem, la Judit, pues, ha gravat àudios d'un llibre que recomanem un montón, que és Els contes de bona nit per a nenes rebels, que són 100 històries de dones extraordinàries, unes més que altres. Ja us he de dir que a mi la Margaret Thatcher o la dona o la Hillary Clinton o la mujer de l'Obama potser em fan menys gràcia, però hi ha aquí altres personatges superinteressants de tota la història, no només des d'una visió eurocèntrica occidental. Llavors, avui, com que hem escoltat la Marta parlant del periodisme, hem estat mencionant tema de mitjans, escoltant el Ramiro i parlant del Cadenazo i de que tornem a l'estudi de contrabanda, pensava que era guai escoltar el relat sobre una periodista que venia d'un poble de Pennsylvania que es diu Nellie Bly, i que va ser una pionera en el seu moment allà als Estats Units i que també enllaça amb temes de salut mental i àmbit emocional, que és l'altre que és que m'ha portat en el programa d'avui. Recomanem molt aquest llibre, tret per Estrella Polar, i si ens ha donat permís la Judit, cada programa, com que és curtet, ficarem un àudio al final, us parece? I després un temilla, no? Acabem un temilla musical que és una estrena. Igual que el del Mariani, estàs otra estrena.
Tenim una altra estrena molt especial dels nostres estimats espectres que tornen per enviar-nos un superhit modernet o modern per desmuntar el post-oreo que té aquesta nostra època postmoderna, on ho podem comprovar cada dia veient la tele, mirant les xarxes socials o simplement connectant al Zoom amb els teus col·legues de sempre, saps? Perquè el post-oreo està en tots els lados, nens.
Ahí està. Vols petons al Marc, que està ahí currant en el clínic, en l'Hospital Clínic.
Yeah.
O sea que, muchos ánimos.
Venga. És un heroi d'aquests que l'aplaudeixen.
Bueno, és una gran cançó, com és la de l'Herois, aquella dels espectres.
Déu, no, ja, fuà. Ens hem fet vells, ja, no ens en recordem.
Bueno, va.
Alzheimer.
L'assemblea.
De Majares.
Se va?
Por donde...
Ha venido.
Rar, rar, rar. Chao.
Tirant cigars de pasta, casar-me amb el nihilisme, tenir moltes visites al meu canal i que tothom conegui la meva versió. Tinc fusta d'influencer, sóc el més millor. Oh, oh. Vull ser poder, vull ser poder.
Periodista. En un poble de Pennsilvània hi havia una nena que sempre es vestia de rosa. Es deia Nelly. Quan el seu pare va morir, la família ho va passar molt malament. Ella va sortir a buscar feina per guanyar diners i ajudar a la seva mare. Un dia, la Nelly va llegir un article en un diari local. Es deia "Per a què són bones les noies?". A l'article, les noies que treballaven es descrivien com a monstres perquè l'autor creia que el lloc d'una dona era casa. Enrabiada, la Nelly va escriure una carta apassionada al director. Impressionat per l'estil, el director li va oferir una feina com a periodista. La Nelly va demostrar de seguida que era una periodista d'investigació valenta. Se'n va anar a viure a Nova York i va treballar pel New York World, un diari dirigit per un home famós que es deia Joseph Pulitzer. Una vegada va fingir que tenia una malaltia mental i es va fer ingressar en una institució per denunciar el maltractament al qual sometien els pacients. Era intrèpida, llesta i compassiva. El diari li va plantejar un nou repte. Jules Verne havia escrit una novel·la popular titulada La volta al món en 80 dies. Podia fer ella la volta al món en menys temps? La Nelly només va tardar unes hores a omplir una bosseta i sortir de Nova York amb un vaixell de vapor. Viatjant amb vaixell, tren i fins i tot burro, es va marcar un ritme extenuant. La gent feia apostes de si guanyaria o fracassaria. A la fi, al cap de 72 dies, 6 hores i 11 minuts, va arribar novament a Nova York. Ho havia aconseguit. Nelly Bly, 5 de maig de 1864, 27 de gener de 1922, Estats Units.
Ei! Xxt! Contrabandistes! Majares! Encara esteu aquí? Perquè he acabat d'editar el programa aquest, de contrabanda en quarantena, Majares en quarantena. I hem tingut problemes tècnics, com sempre. Per això tinc un petit document secret que m'agradaria adjuntar al final d'aquest programa. Escolteu-lo! Són les tomes falses. És l'estona entre gravació i gravació. Què és el que realment se'm va gravar ahir? Doncs, aquí us el deixo, però no els expliqueu als majares, que potser ni s'enteren. Apa-li! Ciao, pescau!
La penya, va, comencem ja el següent doble, què?
Vinga. Hòstia, això ho gravarem en 20 minuts, no? No?
Vinga, va, va.
No, però ja és això.
Ja,
però vale, pues, ara... Vale, jo abans de... Vale.
Ernest, entres tu, eh?
Vale.
Venga, 3, 2, 1, Ernest, Jordi. Vale, tercer bloque, ¿de acuerdo? Vamos, que nos vamos.
Hostia, Edu. Ey, grabaremos això en un Zoom, m'esteu dient.
En un Zoom, sí, però ja està bé, no?
En un Zoom Seig.
Comentaris nostres, l'àudio clarita i després ja és cerrar el programa, no?
Sí, sí, està.
Molt bé.
Està bé, deixa un Zoom Vale. Jo no, aquí jo crec... I aquí està guai també dir alguna cosa, no? Jo diré de quin estudi és aquesta penya i jo crec que, Edu, aquí potser sí que mola que comentem, bueno, que tots teníem ganes de xerrar d'això, no? Però sense esplaiar-nos.
Vale, jo potser només dic... Parleu tranquil·lament, no. Jo només dic que
tota no ens enrotllem. Tota la Susana deia allò de... Volia dir allò de seu, la seva ja, web
i ja tot direu, això. Tranquil·la. Vale. Ernest, vinga. Jordi i jo. Vinga, 3, 2,
1... No, deies que entrava Jordi, no? Entres tu, Jordi, no? Vale.
Bé. Pues Jordi, Ernest, jo. Vinga, 3. Vale, ens queden...
6 minuts.
6 minuts, vale? Ho fem o no ho fem, penya, tio? Estem a loco, eh? En un Zoom, eh? En un Zoom todo. Vamos, que nos vamos. Jo no et diré res d'agenda.
Jo només diria, però, el que vam fer, per exemple, del curs aquell sexual. Diem això i, saps, d'aquell el recupero, però hòstia, a veure si el trobo ara, nen.
Quin curs sexual?
A veure, saps, aquell de... Ho vam dir l'altre dia. Espera, no, no, està comptant, no,
Edu? Està comptant perquè el Zoom no és el temps de gravació, és el temps del Zoom.
No, ja, de la...
Si voleu, paro i faig un altre, no hi problema.
No.
Jo... Queden 5 minuts. Jo acabaria bé, o sigui, faria un altre, eh?
Vinga, doncs pues va, vull.
Sí?
Sí.
Guarda't l'escaleta, res.
Vale. Espera, vale, pues la copio. Vale.
Sí?
Fet.
Vinga, fem una altra.